Via Lliure.
Podcast.
Em permeteu que, saludi aquesta hora del matí en Daniel Aznar. Daniel Aznar és professor d'història de la Universitat de Barcelona i de l'autònoma, especialista en cases reials. Senyor Aznar, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, quan estem davant d'un acte com el de demà, d'aquest nivell de protocol, avui el Rafael Ramos a La Vanguardia va dir que és la vetlla més llarga, no? És un dels grans funerals de tots els temps. Des del punt de vista de les monarquies, i en aquest cas la gran monarquia mundial com és la britànica, m'imagino que és un moment de dubte. Més enllà d'enfortir-se perquè arriba un nou monarca, clar, la transició que es produeix just en aquests dies és importantíssima per mantenir la, no? Perquè continuï clavant les arrels a terra el propi sistema monàrquic des d'aquest punt de vista.
Sí, efectivament. Aviam, d'una banda, jo penso que un moment de canvi de monarca en qualsevol monarquia i fins i tot en qualsevol moment, gairebé en qualsevol moment de la història, és un moment d'una certa crisi. És a dir, una substitució en el poder és un moment en el qual doncs, forçosament s'ha d'anar amb molta compte. En el cas de la monarquia britànica, el mateix que va passar quan la reina Elisabet va pujar al tron a l'any 52, també en aquell moment el Regne Unit estava en un moment de crisi, més enllà del fet de canviar de rei, no? I avui mateix, o ara mateix, en aquest moment, també el Regne Unit travessa una crisi important. Des d'aquesta perspectiva, doncs això ho hem de tenir en compte, i jo penso que tant en aquell moment com ara mateix, aquestes cerimònies de transmissió del poder i de continuïtat, el que fan és, d'alguna manera, direm que, no vull dir enmascarar, però vull dir que això contribueix a instal·lar una situació, una percepció davant la població i també davant l'opinió pública, doncs, de l'aspecte més impressionant que té aquesta potència, no? El Regne Unit, diguem-ne, el fas de la monarquia d'alguna forma garanteix o tranquil·litza davant aquestes situacions i també evidentment pues, contribueix a construir la continuïtat a l'imaginari dels ciutadans.
I com més gran sigui, com més coses es facin, m'imagino que això també contribueix a intentar donar una certa imatge i de gairebé fins i tot et diria, no sé si això és així, d'un cert entreteniment a la població del senyor Aznar.
Bueno, és una la monarquia britànica s'ha caracteritzat per la seva capacitat de reinventar la tradició, d'enriquir-la, fins i tot de recuperar alguns elements que potser s'havien perdut i d'altra banda, la societat britànica és una societat molt ritualitzada, no? Si pensem no només a la monarquia, sinó en el funcionament de la Cambra dels Comuns o la Cambra dels Lords britànica, doncs ho veiem molt clarament. Sí que hi ha un gran interès a nivell mundial, no només britànic, per tot el que passa en aquest sentit al Regne Unit i entorn a una figura que ha estat tan important i una de les últimes grans figures històriques duraderes, no? que ha estat la reina Isabel i pel que ha representat, no? Perquè ha encarnat en aquest imperi britànic que quan ella va pujar al tron doncs estava declinant i ha sabut doncs, mantenir aquesta importància. Aquesta dimensió de l'entreteniment entorn al, diguem, als fets o als esdeveniments de poder també és una qüestió molt antiga. No sé si entreteniment, evidentment hi ha una dimensió, després la percepció pot ser molt, molt diferent, però sí que és la construcció visual del poder també.
Daniel, quan ara parlàvem de la Casa Reial, parlàvem de la britànica, però aquí hi ha el factor de la Casa Reial espanyola, que està en una fase també de dificultat precisament per al factor de que hi ha un rei emèrit que no viu al territori d'on va ser monarca per una sèrie d'escàndols que a més s'han anat acusant al llarg d'aquesta setmana amb estrenes com aquesta sèrie d'HBO que es diu Salvar el rei, i en aquest context arriba aquest acte institucional, geopolític, estratègic, en què és possible o s'hauria de donar el retrobament públic del rei emèrit i del rei actual, no? És una situació incòmoda que tu des d'aquest punt de vista creus que la Casa Reial Espanyola ha de gestionar molt bé per sortir-ne enfortida o que la pot afectar d'alguna manera?
És una situació que la Casa Reial Espanyola ha de gestionar molt bé, com tantes altres, evidentment. Has mencionat la situació particular que té el rei Joan Carles i certament, doncs, jo penso que tot es procura fer de la manera més curosa. També, com s'ha dit, i no és una cosa nova el que jo diré, però és molt poc probable que es produeixi, per exemple, aquesta fotografia entre els dos reis. I també hem de pensar, d'alguna forma, que, clar, nosaltres estem fixant-nos en aquesta coincidència dels dos monarques que encara no l'hem vist públicament des de fa molt de temps, però des de la perspectiva britànica, doncs jo també imagino que no es vol acaparar cap tipus de protagonisme el que és l'acte en si, que és el funeral de la reina, i que és també el protagonisme que té el nou rei de la Gran Bretanya, del Regne Unit. Llavors, imagino que també, en aquesta perspectiva, tot el que sigui aminorar el ressò públic que pugui tenir aquesta qüestió de coincidència del rei i del rei Joan Carles, doncs és una cosa buscada. Respecte a la incomoditat, doncs això és una qüestió més subjectiva i particular, perquè, clar, hi ha la dimensió familiar i la dimensió pública. Nosaltres percebem la pública, però potser a nivell familiar doncs hi ha molta més fluïdesa en les comunicacions i potser no hi ha tanta tensió com
sembla, no? Felip VI acomiada Elisabet II com a cap d'estat espanyol, Joan Carles ho fa com a excap familiar de la reina. Sabem quina relació mantenia com a familiar directe Joan Carles i la reina Elisabet d'Anglaterra?
Doncs una relació molt, molt propera, en el sentit que aquestes són dues famílies, potser és amb una de les cases reials amb les que més contacte ha tingut la família reial espanyola, ja des de fa temps, però sobretot des del segle XX, no? Amb el matrimoni d'Alfons XIII és recurrent, doncs, el contacte entre les dues famílies, també amb el matrimoni de Joan Carles amb la princesa Sofia, que, com sabem, era la neboda del príncep Felip, el duc d'Edimburg, el marit de la reina. Per tant, encara més intensa aquesta relació. Una relació que també, per exemple, va tenir molta importància una figura important, que és Lord Mountbatten. Lord Mountbatten, que era l'oncle del príncep Felip, duc d'Edimburg, i que era també l'oncle del rei Joan Carles per la reina Victòria Eugènia. Un personatge que a més doncs, va estar present tant en la sociabilitat familiar de les dues cases reials, però també que va contribuir que va ajudar al príncep Joan Carles a nivell del seu paper a la transició espanyola i fins i tot a nivell internacional, avalant aquest príncep que havia de ser rei com una figura que ja, des del moment en què va ser nomenat príncep, portava la idea, no, d'aquesta transició a la democràcia. I en aquest sentit, Lord Mountbatten, sembla que, per exemple, amb el president Nixon va ser molt... Bueno, va insistir molt en la importància de recolzar el príncep Joan Carles. I luego, després, si avancem amb el temps, durant el regnat de Joan Carles, les relacions amb els Windsor també han estat molt estretes. Recordem tots aquests estius que el príncep de Gales va passar amb la seva família a Marivent, que van ser, doncs, no sé si van ser quatre fins i tot, però va ser una relació molt intensa i realment era una relació familiar. El príncep de Gales ha visitat 11 vegades a Espanya, la seva mare només amb una visita d'estat, no? Però que va ser també molt important, que la va portar fins i tot aquí a Barcelona. Per tant, molts nivells de relació. També, no ho voldria oblidar, la reina Sofia amb el seu cosí, el príncep Carles, era rei Carles III, una relació molt estreta, no només de família, sinó d'afinitats personals, amb qüestions com pues, les inquietuds més religioses, espirituals, el fet de l'ecologia, la cultura clàssica, la música clàssica, etc. És a dir, molts punts de confluència en afinitats.
Mm-hmm. Veurem, doncs, què és el que passa avui, però molt interessant aquest punt, perquè a vegades no tenim molt clar quines relacions mantenen, fins i tot des d'un punt de vista personal, les diverses monarquies, i aquí es veu clarament com dibuixava en aquesta mena de croquis que ens ha fet el Daniel Aznar, professor d'Història de la Universitat de Barcelona i de l'Autònoma, especialista en cases reials. Moltíssimes gràcies, Daniel, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Pràcticament 3:15 del matí. Afegeixo només una darrera veu, ara que estàvem debatent sobre la qüestió protocolària. La Isabel García Llanos és professora col·laboradora del Màster de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments de la UOC. Senyora García Llanos, molt bon dia.
Hola, bon dia. És Isabel Llanos, és sí. Un pequeño error, però sí.
Ah, Isabel Llanos, disculpa'm.
Sí, sí, no passa nada.
Et volia preguntar d'entrada, perquè ara el debat tota l'estona era si hi haurà foto o no hi haurà foto entre Felip VI i Joan Carles asseguts de costat, no sé si al funeral o no. El professor Aznar deia que ell creia que s'intentaria que no. No sé si ho comparteixes, que la fotografia és poc probable.
Totalment.
Que es produeixi.
Totalmente, porque una de las razones por las que existe el protocolo es que es una herramienta cuyo principio es armonizar. Y precisamente apoyándose en el protocolo es donde uno realmente encuentra la estrategia para ubicar a las personas en el lugar que le corresponden. En este caso, tal y como se ha venido explicando a lo largo de toda la mañana en el programa,